Són 20 cèntims menys del que reclamaven els sindicats, però significa un augment del 8%. Cristina Cantal.
Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez al Senat després que l'executiu ho hagi acordat amb els sindicats. La patronal no ha volgut ser present a les negociacions.
Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea limita la capacitat de Bèlgica per rebutjar l'extradició dels exiliats. La sentència obre la porta a noves euroordres que només es podran descartar si s'acrediten deficiències sistèmiques en la justícia espanyola.
Per la defensa dels exiliats i per Carles Puigdemont, el Tribunal protegeix jurídicament la figura del grup objectivament identificable de persones, fet que fa inviable les extradicions. Pel govern espanyol, la portaveu Isabel Rodríguez assegura que la sentència facilitarà l'entrega de Puigdemont.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. Hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase en la que podrem continuar defensant ara amb més solidesa la nostra condició de representants polítics, perseguits per raons polítiques.
Lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
En marxa una nova reunió decisiva entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà.
El sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i avui volen superar alguns serrells com les agendes de facultatius i les llistes d'espera.
Barcelona torna a ser aquesta setmana la capital mundial de l'audiovisual a través del Congrés Integrated Systems Europe, que acull prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
Fins divendres el Congrés mostrarà les principals novetats d'un sector que a Catalunya ha crescut un 5,6% en un any i ja supera els 7 milions d'euros en facturació.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Mike Blackman és el director de l'ICE. I love this industry.
M'encanta aquesta indústria. Cada any veig moltes novetats. L'any passat vaig descobrir la meva versió virtual donant la benvinguda a la gent a la fira. Quan jo estava humant, vaig aparèixer a Barcelona com una imatge en 3 dimensions. Aquest és el futur de les eines col·laboratives.
En cultura, el cineasta Wim Wenders, director de París, Texas o El cielo sobre Berlín, rebrà el premi honorífic de la 7ª edició del Barcelona Film Fest.
Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70ª de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregada de cloure el festival. La directora del certamen, Conxita Casanovas, parla de l'homenatge al director alemany.
Ens fa molt feliços anunciar que aquest any el festival té com a imatge de portada a un dels directors europeus més emblemàtics i reconeguts, Wim Wenders. Un cineasta admirat i premiat.
I els esports, últimes hores de mercat de fitxatges amb Barça i Espanyol, acaben de tancar operació. Roger Sánchez.
Els blaugranes valoren una incorporació a l'últim moment en paral·lel a confirmar la marxa de Bellerín a l'Sporting de Portugal. L'Espanyol ha incorporat Denis Suárez i vol tancar el fitxatge del migcampista José Grajera.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, quin temps ens espera?
Ens espera un temps molt estable amb la presència de l'anticicló i així demà dimecres també hem d'esperar que el cel estigui serè o poc ennuvolat, només amb algunes pinzellades de núvols alts que poden arribar pel nord del país. Sí que hem d'esperar demà a primera hora del matí la presència d'alguns estrats baixos o boires a punts de la depressió central i fins i tot també al nord de la Vall de l'Ebre. Seran estrats baixos o boires que ràpidament s'aniran trencant. Tendència a l'alça de la temperatura ja avui dimarts durant les hores centrals del dia. Els valors de temperatura són entre lleugerament i moderadament més alts i també demà hem d'esperar uns valors matinals que pujaran respecte als d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Adelamo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs a banda de les rondes, sobretot la ronda de dalt en sentit Trinitat, que presenta 8 km i mig de lentitud, hem de dir que els accessos nord hi ha problemes a Barberà tant a l'AP7 com a la B30. En el cas de la C31, ja parlem dels accessos sud, lentitud a Hospitalet cap a la plaça Cerdà, la C32 a Sant Boi en sentit a Sitges, i pel que fa a altres vies, de moment ja li que va tornant a poc a poc la normalitat. Això és tot. Molt bona tarda.
El govern espanyol apuja el salari mínim fins als 1.080 euros bruts mensuals. Són 20 cèntims menys del que reclamaven els sindicats, però significa un augment del 8% respecte al salari actual.
El salari mínim interprofessional pujarà fins als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. Així ho ha assegurat durant la seva intervenció al Senat Pedro Sánchez, després que la vicepresidenta segona del govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'hagi reunit amb els secretaris generals d'UGT, PP Álvarez i Comissions Obreres, Unai Sordo, una trobada en què ha declinat assistir la COE. Aquest era el moment en què ho anunciava el president espanyol.
Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado. Bello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español.
Els sindicats reclamaven una pujada de fins a 1.100 euros, mentre que Díaz advocava per la banda alta de l'informe del Comitè d'Experts, que va plantejar una alça per al 2023 d'entre el 4,6% i el 8,2%.
Tot plegat, mentre continua en marxa una nova reunió, aquesta en principi decisiva, entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà.
El sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i avui volen superar alguns serrells, com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera. En matèria retributiva, després d'hores de conversa, ja han acordat que tots els augments de sou passin per les taules de negociació dels convenis. De moment, continuen vigents les aturades parcials de demà i divendres i la de dijous prevista per pràcticament tot el dia.
Els serveis mínims d'aquesta vaga garanteixen l'atenció d'urgències i el normal funcionament de les unitats especials.
Entre aquestes hi ha les UCI, les unitats de vigilància intensiva, les coronàries, les d'hemodiàlisi, neonatologia i parts i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable en els centres d'assistència extrahospitalària i primària. També s'ha fixat la garantia de l'assistència urgent. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla el primer dia i fins a un terç de la plantilla a partir del segon dia d'aturada.
I també en les pròximes hores s'espera que el govern i el PSC facin públic un acord pels pressupostos. Les dues parts s'han tornat a reunir avui per posar negre sobre blanc els últims detalls. El govern convocarà un Consell Extraordinari demà o demà passat, si no hi ha un gir de guió inesperat, segons paraules de la portaveu, Mont Carvajal.
Amb totes les expressions temporals esgotades les darreres setmanes, acord imminent, últims serrells, l'acord és a tocar, etc., ara tot indica que sí, que en les properes hores s'anunciarà l'acord entre el govern i el PSC pels pressupostos. La portaveu Patrícia Plaja ha buscat altres fórmules per il·lustrar-ho.
Que s'estan acabant de perfilar aquells punts que encara no estaven redactats al 100%, que no vol dir, almenys per part del govern, que consideréssim que no hi havia ja un punt en comú i que s'haguessin parlat i, per tant, hi hagués un acord. En tot cas, estem en un punt, sembla molt proper perquè aquest acord sigui una realitat. Estem en disposició de convocar un govern extraordinari, si és necessari, en caràcter immediat, en el moment en el que es doni per assolit l'acord entre les parts.
El govern desitja que després de tancar un acord amb el PSC, també Junts per Catalunya s'hi pugui afegir en el tràmit parlamentari. Plaja ha dit que l'acord amb tots dos partits seria també compatible amb el pacte ja tancat amb els comuns. És a dir, que no es dedicarien partides ni al Hard Rock, ni a la B40, ni a una possible ampliació de l'aeroport del Prat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la jornada ens porta, sens dubte, fins a Luxemburg, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó parcialment al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica no podia denegar l'euroordre de detenció contra Lluís Puig sota l'argument que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per fer la demanda.
És la resposta a les preguntes prejudicials formulades fa gairebé 2 anys per Llarena sobre el rebuig de Bèlgica a executar l'euroordre contra Lluís Puig. En la sentència d'avui, el Tribunal Europeu també, però, avala rebutjar euroordres si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o un grup de persones.
Aquest últim punt és esperançador per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Puig, Ponsatí i Comín, que s'han declarat contents per la sentència perquè consideren que la pràctica fa inviables les extradicions. Anna Ruiz.
Si la justícia belga vol denegar un euroordre, ve a dir el Tribunal Europeu, haurà de demostrar objectivament que a Espanya es vulneren els drets fonamentals de manera generalitzada. I hi hauria una altra excepció per justificar el rebuig belga a l'euroordre. Seria en el cas de vulneració de drets d'un individu o bé d'un grup objectivament identificable de persones. Aquest és l'element esperançador per a Carles Puigdemont.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase, en la que podrem continuar defensant ara amb més solidesa la nostra condició de representants polítics, perseguits per raons polítiques.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que hem conegut avui és la resposta a les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va dirigir al Tribunal Europeu després que la justícia belga va rebutjar l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig. Ell és el directament afectat per la sentència d'avui, però Puig assegura sentir-se content.
Molt content estic, per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa. Aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir, pels catalans o per qualsevol altre grup o persones de la resta d'Europa.
També l'advocat dels eurodiputats de Junts, Gonzalo Boye, s'ha esforçat a mostrar el seu optimisme després del pronunciament de la justícia europea.
Nosotros en este momento, nuestro siguiente paso es ir a comer, porque creo que la pelota está en otro tejado.
Sí, com sigui, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és fonamental pel futur de Carles Puigdemont i la resta d'exdirigents independentistes fugits, que a més estan a l'espera de la decisió sobre la seva immunitat com a eurodiputats.
La decisió del Tribunal ha generat també reaccions al sí del govern. Després de la reunió d'avui, l'executiu ha volgut posar l'accent en la referència que fa la justícia europea a rebutjar euroordres si s'afecta la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones. Mont Carvajal.
El govern ha expressat el màxim suport a l'expresident Puigdemont i als exconsellers exiliats i s'ha mostrat prudent davant una resolució que han qualificat de complexa. Però la portaveu Patricia Plaja ha destacat que el Tribunal Europeu obre la porta a reconèixer una causa general contra l'independentisme.
El que voldríem destacar és que el Tribunal Europeu recull, afirma que les euroordres es poden denegar si hi ha una vulneració de drets fonamentals a un grup identificable de persones i, per tant, obre la porta al reconeixement del que el govern sempre ha defensat, que és una causa general contra el moviment independentista, la persecució del moviment independentista per part dels estaments judicials de l'Estat espanyol.
Plaja ha afegit que el govern treballa per l'amnistia i perquè tots ells puguin tornar a casa en llibertat.
Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, considera que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea facilitarà l'extradició de Carles Puigdemont perquè pugui retre comptes davant la justícia espanyola.
La portaveu de l'executiu ha assegurat que, com no podia ser d'una altra manera, respecten el pronunciament del Tribunal Europeu i que seguiran treballant perquè tots els polítics fugits acabin sent jutjats a Espanya. En aquest sentit, creu que la resolució va pel bon camí.
Primero manifestar en nombre del gobierno el absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales, por supuesto también por las de este tribunal. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español. Lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
També el president en funcions del Tribunal Suprem s'ha mostrat satisfet perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi assegurat que Bèlgica no pot qüestionar la seva competència. I encara per tancar aquest bloc, l'ANC s'ha manifestat aquest dimarts a la tarda contra Felip VI durant la seva visita a Barcelona per presidir el tradicional acte d'entrega de despatxos als nous jutges.
Unes 200 persones s'han concentrat davant del fòrum protegit per un fort cordó policial. Ho havien de fer a la plaça Leonardo da Vinci, però finalment han obligat els manifestants a desplaçar desplaçar-se més lluny de l'entrada al recinte. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha afirmat que Felip VI és el símbol de la unitat espanyola que oprimeix l'independentisme i també ha carregat contra la cúpula judicial de l'Estat per no deixar exercir a Catalunya el dret de l'autodeterminació.
Cinc de les dones activistes afectades pel cas d'infiltració d'un policia nacional als moviments socials de Barcelona es querellen per les conductes de la gent que hauria mantingut relacions sexuals i sentimentals amb elles i altres dones del moviment per obtenir informació a canvi i amagant la seva identitat real.
La querella és pels delictes d'abusos sexuals continuats contra la integritat moral o tortura, descobriment i revelació de secrets i impediment de l'exercici dels drets civils. L'escrit presentat al jutjat també li atribueix delictes de tortures, descobriment de secrets i contra els drets civils. Les advocades d'Irídia i del sindicat CGT, Sonia Olivella i Laia Serra, que donen suport a les dones, consideren molt greu que un policia encobert utilitzi les relacions sexoafectives amb activistes per obtenir informació i apuntalar la seva identitat encoberta per infiltrar-se en el teixit associatiu i sindical. Escoltem Olivella.
Entenem que aquesta conducta que va dur a terme aquest agent és un delicte de tortura o contra la integritat moral pel fet de que s'ha atemptat directament contra la dignitat de les persones afectades, de les querellants. S'ha afectat aquesta integritat moral causant greus impactes psicosocials i, per tant, de forma molt greu. I a sobre s'ha fet amb una finalitat clara d'aconseguir informació i amb una finalitat clara de castigar aquestes dones pel fet de tenir una participació activa a nivell polític i a nivell social.
La llei preveu la possibilitat que en les investigacions sobre delinqüència organitzada el jutge instructor pugui autoritzar funcionaris de la policia judicial a actuar sota una identitat suposada. Aquesta identitat suposada serà atorgada pel Ministeri de l'Interior per 6 mesos, prorrogables per períodes d'igual durada.
També l'Audiència de Girona ha començat a jutjar 2 acusats d'abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys. Els processats asseguren que van ser relacions consentides i que mai van saber l'edat de la víctima. Les defenses demanen l'absolució, mentre que la víctima ha declarat a porta tancada. Televisió del Ripollès, Judit Lechón.
Aquest dimarts, l'Audiència de Girona ha jutjat 2 acusats que s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys. Han estat acusats per mantenir relacions sexuals amb la víctima en diverses ocasions a Camprodon i a Barcelona. A més, el 5 de gener del 2021 van fer un trio en un bar de Ripoll, sabent que la menor no tenia l'edat legal per donar el consentiment, que se situa en els 16 anys. La Fiscalia i l'acusació particular sostenen aquesta versió i acusen els processats de tenir en coneixença l'edat de la menor en tot moment. El judici, els 2 homes han assegurat que mai van saber l'edat de la víctima i que aquesta els va enganyar dient que era major d'edat.
Notícies en xarxa.
Entrem de nou en terreny laboral. Aquest matí ha començat una vaga indefinida a la planta de Martorelles del fabricant de medicaments genèrics Toua als antics laboratoris Esteve. L'empresa ha plantejat una rebaixa de les condicions laborals amb les quals els treballadors no hi estan d'acord. Vallès Visió, Albert Maspons.
Des de les 6 del matí, els treballadors de Toua han començat una vaga indefinida. Els empleats s'han concentrat a l'entrada de la planta de Martorelles per mostrar el seu desacord a les retallades salarials que planteja la direcció de la companyia farmacèutica. Entre aquestes hi ha congelar els increments pactats, segons l'IPC, o bé reduir les retribucions que estan per sobre el conveni. Des del comitè d'empresa es demana que, si cal apretar-se el cinturó, que també hi hagi un compromís de retorn. Ho explica Andreu Muñoz, president del comitè d'empresa de la planta de Toua Martorelles.
Això és com una família quan les coses van malament, el pare, la mare o el tiet et poden deixar calés per passar un ensurt, però després aquests diners es tornen. El que plantegem és una situació una mica similar. Si ens encaminem a uns anys que són complexos econòmicament, tothom pot fer un esforç, però aquest esforç després s'ha de revertir i s'ha de retornar a les persones treballadores.
Les reunions entre comitè d'empresa i direcció segueixen i les negociacions s'allargaran fins al 7 de febrer.
I encara a Martorelles, el comitè d'empresa d'Amazon ha convocat una vaga indefinida a partir de demà davant les condicions que ofereix l'empresa pel trasllat dels treballadors.
Amazon trasllada l'activitat de la planta a Saragossa, cosa que afecta 800 treballadors, els que ofereix mantenir la feina o bé a la nova planta o al centre situat a Figueres. Però els sindicats denuncien que les compensacions pel trasllat que ofereix Amazon estan per sota del mínim legal. A més, asseguren que el trasllat implica una reducció salarial i una modificació substancial de les condicions de feina. Per tot plegat, han convocat una vaga indefinida a partir de demà.
Barcelona torna a ser aquesta setmana la capital mundial de l'audiovisual a través del Congrés Integrated Systems Europe, que acull prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres, el Congrés mostrarà les principals novetats d'un sector que a Catalunya ha crescut un 5,6% en un any i ja supera els 7.000 milions d'euros en facturació. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Des d'avui fins divendres, el recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet es celebra el Saló de Sistemes Integrats d'Europa, ICE. És el congrés líder del sector audiovisual a nivell mundial. També destaquen les noves aplicacions en el sector audiovisual en àmbits com l'educació, les cases intel·ligents o el transport. Però una de les tendències audiovisuals més destacades són els entorns digitals per crear noves realitats. Mike Blackman és el director de l'ICE.
M'encanta aquesta indústria. Cada any veig moltes novetats. L'any passat vaig descobrir la meva versió virtual donant la benvinguda a la gent a la fira. Quan jo estava humant, vaig aparèixer a Barcelona com una imatge en tres dimensions. Aquest és el futur de les eines col·laboratives. És difícil saber què passarà d'aquí 10 anys, però el que sí que es pot dir és que serà excitant.
Coincidint amb l'ICE, també es celebra a Fira Gran Via la setena edició del IoT Solutions World Congress, dedicat a la transformació digital de la indústria.
Moment per la cultura. El cineasta Wim Wenders, director de París, Texas, o El cielo sobre Berlín, rebrà el premi honorífic de la setena edició del Barcelona Film Fest. Del 20 al 28 d'abril es projectaran una setantena de pel·lícules i el film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival. David Navarro.
El BCN Film Fest ha detallat aquest dimecres els primers títols de la seva secció oficial, com l'italiana El Colibrí, la francesa Father and Soldier o l'argentina La Uruguaya. Com cada any, el festival combinarà nous talents amb noms reconeguts. Al cartell, una imatge de l'actriu Natasha Kinski a la pel·lícula París, Texas, deixa molt clar quina serà la principal figura internacional del BCN Film Fest, com ha explicat la seva directora, Conxita Casanovas.
Ens fa molt feliços anunciar que aquest any el festival té com a imatge de portada a un dels directors europeus més emblemàtics i reconeguts, Wim Wenders. Un cineasta admirat i premiat.
El festival manté les seccions tradicionals, com l'organitzada per Cineàsia, enguany dedicada al gènere negre. També en crea una de nous talents, oberta a curs fets per estudiants de 6 universitats i escoles de cinema i torna a dedicar uns dies als centres educatius. L'aposta pel cinema de casa es veurà a la cloenda amb la pel·lícula Sica, de la directora barcelonina Carla Subirana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Últimes hores del mercat de fitxatges al futbol professional i molts noms sobre la taula pel que fa al Barça. Héctor Bellerín és a punt de tancar la seva marxa del club 5 mesos després d'arribar. El lateral calellenc fitxarà per l'Sporting de Portugal. El Barça explora ara les opcions de fer un fitxatge d'última hora. En paral·lel, una decisió judicial permet al club inscriure Gavi en fitxa del primer equip. Lluirà el dorsal 6, fet que la Lliga impedia. Per a Xavi Hernández és una gran notícia.
Sí que et puc dir que és una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Sembla que un jutge ens dona la raó i això és una molt bona notícia per nosaltres. Content pel Gavi, esperem doncs, que es pugui inscriure, però bé, sembla ser que ho podrem fer. Molt bona notícia per nosaltres, no? I per Gavi també.
L'Espanyol també es mou en aquestes últimes hores de mercat. Al migdia ha anunciat l'arribada del migcampista Denis Suárez fins a final de temporada. El jugador ja s'ha entrenat amb l'equip i serà presentat demà. I el club treballa ara en el fitxatge de José Grajera, migcampista de l'Sporting de Gijón. No deixem el futbol perquè demà hi ha compromisos de Lliga pendents per als dos primers equips del Barça. El masculí juga al camp del Betis a les 9, mentre que el femení visita el València a les 7, amb l'objectiu de sumar la 17a victòria en 17 partits. El tècnic Jonathan Giraldez destaca l'amplitud de plantilla amb què afronta els partits.
arribar al partit bé, a tots els partits que juguem, i això implica que totes les jugadores estiguin disponibles i amb aquesta predisposició de poder sumar, ajudant a l'equip, perquè sabem que totes les jugadores són importants, i d'aquí a cara al final de temporada som un equip que juguem cada 3-4 dies habitualment, i això implica que totes les jugadores han d'estar amb el foc posat, perquè en qualsevol moment poden ser importants.
En bàsquet tenim en joc ara mateix el partit de l'Espart Girona a l'Eurolliga femenina. Juguen des de les 6:10 a la pista del SBTK Hongarès. Per ara, molt bon avantatge per a l'Uni, que guanya de 16 punts al tram final del tercer quart. Una victòria clau per poder mantenir opcions de ser a quarts de final de l'Eurolliga femenina. L'Eurolliga masculina juga al Barça a 9:15, rebent el Maccabi de Tel Aviv. Els blaugranes volen refer-se de la derrota de la setmana passada a Madrid. El tècnic Sara Jessica Vicius creu que l'equip encara no és al seu màxim de rendiment.
Estamos acercando, la verdad que no podemos decir que estamos ahí, igual esto también es lo positivo ahora mismo, ¿no? Que no estamos a 100%, nosotros sabemos que estamos algo mejor ahora mismo de lo que hemos hablado hace un mes, por ejemplo, pero pues, yo pienso que podemos mejorar aún más a este margen de mejora de que siempre estamos hablando.
I una última hora, perquè fa tot just una hora, el Balonmano Granollers ha comunicat el nom del nou entrenador de l'equip femení. Serà Robert Cuesta, presentat, com dèiem, aquesta tarda, retornant al club en què ja va entrenar fins al 2021. Cuesta va fitxar llavors pel Gran Canària, club del qual va dimitir tot just ahir. Hores abans, al migdia, l'entitat vallesana havia comunicat la destitució de Dolo Martín, fins a l'entrenadora del CAC7 Granollers, del femení, que va agafar les regnes de l'equip l'estiu passat. Les vallesanes són antepenúltimes a la divisió d'honor femenina, la màxima categoria de l'handbol estatal.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
L'osteoporosi és una malaltia esquelètica caracteritzada per una baixa densitat òssia que provoca fragilitat en l'estructura del teixit ossi i un augment del risc de les fractures. Al ser crònica i progressiva, és molt important la prevenció i assegurar una aportació suficient de calci i de la resta de minerals i vitamines implicades amb la salut òssia. És molt important parar atenció a l'alimentació des de ben petits, perquè durant l'adolescència i fins als 18 anys és quan es diposita el 50% del calci que tindran els ossos per la resta de la vida i s'assoleixen la màxima densitat mineral als 30 anys. Si finalment es presenta l'osteoporosi, serà igual d'important el tractament nutricional per millorar la mineralització dels ossos i prevenir la pèrdua de massa òssia, les possibles fractures i estimular la formació d'os esponjós o trabècules. Per assegurar els 1.000, 1.200 o 1.500 mil·lígrams de calci al dia, segons grup de població o edat, cal tenir una alimentació suficient d'aliments rics en aquest mineral, com làctics i derivats, begudes vegetals enriquides amb calci, peixos blaus petits amb espina, com sardines, anxoves o seitons, o d'altres peixos o mol·luscs, com el salmó, el pop o les cloïsses. Els llegums, cereals, llavors i fruits secs, com la soja, els cigrons, les avellanes, les ametlles, els festucs, les figues seques o el sèsam, o les verdures de fulla verda poc cuinades, com el bròcoli, els espinacs, les bledes, la col, la coliflor o les verdures del mar, les algues. Ara bé, amb una alimentació rica en aliments que continguin calci, no serà suficient per mantenir la salut òssia i caldrà promoure altres hàbits que ens n'assegurin i millorin la seva absorció i evitin l'osteoporosi. Tenir un pes saludable per evitar una càrrega excessiva als ossos i articulacions, promoure l'activitat física i, sobretot, els exercicis de força. Remullar els cereals i els llegums per reduir els fitats i no posar en un àpat ric en calci aliments rics en oxalats com espinacs, bledes, remolatge o cacau. Reduir la sal, el sucre, l'alcohol, el tabac i els aliments processats de la dieta i limitar a 2-3 tasses màxim el cafè o el te al dia i assegurar tenir uns bons nivells de vitamina D prenent el sol 15-20 minuts al dia sense protector solar en hores de menys intensitat. Si tot i promoure totes aquestes estratègies, pateixes osteoporosis o la ingesta de calci no arriba al 40% de les recomanacions diàries o tens dèficit de vitamina D, pot ser útil suplementar-los, sempre sota la supervisió d'un professional sanitari i seguir mantenint una vida activa, una alimentació saludable i un equilibri emocional.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol apuja el salari mínim fins als 1.080 euros bruts mensuals. Són 20 cèntims menys del que reclamaven els sindicats, però significa un augment del 8%. Cristina Cantal.
Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez al Senat després que l'executiu ho hagi acordat amb els sindicats. La patronal no ha volgut ser present a les negociacions.
Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea limita la capacitat de Bèlgica per rebutjar l'extradició dels exiliats. La sentència obre la porta a noves euroordres que només es podran descartar si s'acrediten deficiències sistèmiques en la justícia espanyola.
Per la defensa dels exiliats i per Carles Puigdemont, el Tribunal protegeix jurídicament la figura del grup objectivament identificable de persones, fet que fa inviable les extradicions. Pel govern espanyol, la portaveu Isabel Rodríguez assegura que la sentència facilitarà l'entrega de Puigdemont.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. Hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase en la que podrem continuar defensant ara amb més solidesa la nostra condició de representants polítics, perseguits per raons polítiques.
Lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
En marxa una nova reunió decisiva entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà.
El sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i avui volen superar alguns serrells com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera.
Barcelona torna a ser aquesta setmana la capital mundial de l'audiovisual a través del Congrés Integrated Systems Europe, que acull prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
Fins divendres, el Congrés mostrarà les principals novetats d'un sector que a Catalunya ha crescut un 5,6% en un any i ja supera els 7.000 milions d'euros en facturació.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Mike Blackman és el director de l'ICE. I love this industry.
M'encanta aquesta indústria. Cada any veig moltes novetats. L'any passat vaig descobrir la meva versió virtual donant la benvinguda a la gent a la fira. Quan jo estava humant, vaig aparèixer a Barcelona com una imatge en 3 dimensions. Aquest és el futur de les eines col·laboratives.
En cultura, el cineasta Wim Wenders, director de París, Texas o El cielo sobre Berlín, rebrà el premi honorífic de la 7a edició del Barcelona Film Fest.
Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70a de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival. La directora del certamen, Conxita Casanovas, parla de l'homenatge al director alemany.
Ens fa molt feliços anunciar que aquest any el festival té com a imatge de portada a un dels directors europeus més emblemàtics i reconeguts, Wim Wenders. Un cineasta admirat i premiat.
I en esports, últimes hores de mercat de fitxatges amb Barça i Espanyol acaben de tancar operacions. Roger Sánchez.
Els blaugranes valoren una incorporació a l'últim moment en paral·lel a confirmar-se la marxa de Bellerín a l'Sporting de Portugal. L'Espanyol ha incorporat Denis Suárez i vol tancar el fitxatge del migcampista José Grajera.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, quin temps ens espera?
Ens espera un temps molt estable amb la presència de l'anticicló i així demà dimecres també hem d'esperar que el cel estigui serè o poc ennuvolat, només amb algunes pinzellades de núvols alts que poden arribar pel nord del país. Sí que hem d'esperar demà a primera hora del matí la presència d'alguns estrats baixos o boires a punts de la depressió central i fins i tot també al nord de la Vall de l'Ebre. Seran estrats baixos o boires que ràpidament s'aniran trencant. Tendència a l'alça de la temperatura ja avui dimarts durant les hores centrals del dia. Els valors de temperatura són entre lleugerament i moderadament més alts i també demà hem d'esperar uns valors matinals que pujaran respecte als d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El govern espanyol apuja el salari mínim fins als 1.080 euros bruts mensuals. Són 20 cèntims menys del que reclamaven els sindicats, però significa un augment del 8% respecte al salari actual.
El salari mínim interprofessional pujarà fins als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. Així ho ha assegurat durant la seva intervenció al Senat Pedro Sánchez, després que la vicepresidenta segona del govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'hagi reunit amb els secretaris generals d'UGT, Pepe Álvarez, i Comissions Obreres, Unai Sordo, una trobada en què ha declinat assistir la COE. Aquest era el moment en què ho anunciava el president espanyol.
Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado. Bello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español.
Els sindicats reclamaven una pujada de fins a 1.100 euros, mentre que Díaz advocava per la banda alta de l'informe del Comitè d'Experts, que va plantejar una alça per al 2023 d'entre el 4,6% i el 8,2%.
Tot plegat mentre continua en marxa una nova reunió, aquesta en principi decisiva, entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues previstes a partir de demà.
El Sindicat i Salut ja han trobat l'encaix jurídic per negociar les millores d'organització i avui volen superar alguns serrells, com les agendes dels facultatius i les llistes d'espera. En matèria retributiva, després d'hores de converses, ja han acordat que tots els augments de sou passin per les taules de negociació dels convenis. De moment continuen vigents les aturades parcials de demà i divendres i la de dijous prevista per pràcticament tot el dia.
Els serveis mínims d'aquesta vaga garanteixen l'atenció d'urgències i el normal funcionament de les unitats especials.
Entre aquestes hi ha les UCI, les unitats de vigilància intensiva, les coronàries, les d'hemodiàlisi, neonatologia i parts i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable. En els centres d'assistència extrahospitalària i primària també s'ha fixat la garantia de l'assistència urgent. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla el primer dia i fins a un terç de la plantilla a partir del segon dia d'aturada.
I també en les pròximes hores s'espera que el govern i el PSC facin públic un acord pels pressupostos. Les dues parts s'han tornat a reunir avui per posar negre sobre blanc els últims detalls. El govern convocarà un Consell Extraordinari demà o demà passat si no hi ha un gir de guió inesperat, segons paraules de la portaveu, Mont Carvajal.
Amb totes les expressions temporals esgotades les darreres setmanes, acord imminent, últims serrells, l'acord és a tocar, etc., ara tot indica que sí, que en les properes hores s'anunciarà l'acord entre el govern i el PSC pels pressupostos. La portaveu Patrícia Plaja ha buscat altres fórmules per il·lustrar-ho.
Que s'estan acabant de perfilar aquells punts que encara no estaven redactats al 100%, que no vol dir, almenys per part del govern, que consideréssim que no hi havia ja un punt en comú i que s'haguessin parlat i, per tant, hi hagués un acord. En tot cas, estem en un punt, sembla molt proper perquè aquest acord sigui una realitat. Estem en disposició de convocar un govern extraordinari, si és necessari, en caràcter immediat, en el moment en el que es doni per assolit l'acord entre les parts.
El govern desitja que després de tancar un acord amb el PSC, també Junts per Catalunya s'hi pugui afegir en el tràmit parlamentari. Plaja ha dit que l'acord amb tots dos partits seria també compatible amb el pacte ja tancat amb els comuns, és a dir, que no es dedicarien partides ni al Hard Rock, ni a la B40, ni a una possible ampliació de l'aeroport del Prat.
L'altre titular de la jornada ens porta, sens dubte, fins a Luxemburg, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó parcialment al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica no podia denegar l'euroordre de detenció contra Lluís Puig sota l'argument que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per fer la demanda.
És la resposta a les preguntes prejudicials formulades fa gairebé 2 anys per Llarena sobre el rebuig de Bèlgica a executar l'euroordre contra Lluís Puig. En la sentència d'avui, el Tribunal Europeu també, però, avala rebutjar euroordre si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o un grup de persones.
Aquest últim punt és esperançador precisament per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Puig, Ponsatí i Comín, que s'han declarat contents per la sentència perquè consideren que la pràctica fa inviables les extradicions. Anna Ruiz.
Si la justícia belga vol denegar un euroordre, ve a dir el Tribunal Europeu, haurà de demostrar objectivament que a Espanya es vulneren els drets fonamentals de manera generalitzada. I hi hauria una altra excepció per justificar el rebuig belga a l'euroordre. Seria en el cas de vulneració de drets d'un individu o bé d'un grup objectivament identificable de persones. Aquest és l'element esperançador per a Carles Puigdemont.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase, en la que podrem continuar defensant ara amb més solidesa la nostra condició de representants polítics, perseguits per raons polítiques.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que hem conegut avui és la resposta a les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va dirigir al Tribunal Europeu després que la justícia belga va rebutjar l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig. Ell és el directament afectat per la sentència d'avui, però Puig assegura sentir-se content.
Molt content estic, per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa. Aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir, pels catalans o per qualsevol altre grup o persones de la resta d'Europa.
També l'advocat dels eurodiputats de Junts, Gonzalo Boye, s'ha esforçat a mostrar el seu optimisme després del pronunciament de la justícia europea.
Nosotros en este momento, nuestro siguiente paso irá a comer, porque creo que la pelota está en otro tejado.
Sí, com sigui, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és fonamental pel futur de Carles Puigdemont i la resta d'exdirigents independentistes fugits que, a més, estan a l'espera de la decisió sobre la seva immunitat com a eurodiputats.
La decisió del Tribunal ha generat també reaccions al si del govern. Després de la reunió d'avui, l'executiu ha volgut posar l'accent en la referència que fa la justícia europea a rebutjar euroordres si s'afecta la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones. Mont Carvajal.
El govern ha expressat el màxim suport a l'expresident Puigdemont i als exconsellers exiliats i s'ha mostrat prudent davant una resolució que han qualificat de complexa. Però la portaveu Patricia Plaja ha destacat que el Tribunal Europeu obre la porta a reconèixer una causa general contra l'independentisme.
El que voldríem destacar és que el Tribunal Europeu recull, afirma que les euroordres es poden denegar si hi ha una vulneració de drets fonamentals a un grup identificable de persones i, per tant, obre la porta al reconeixement del que el govern sempre ha defensat, que és una causa general contra el moviment independentista, la persecució del moviment independentista per part dels estaments judicials de l'Estat espanyol.
Plaja ha afegit que el govern treballa per l'amnistia i perquè tots ells puguin tornar a casa en llibertat.
I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, considera que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea facilitarà l'extradició de Carles Puigdemont perquè pugui retre comptes davant la justícia espanyola.
La portaveu de l'executiu ha assegurat que, com no podia ser d'una altra manera, respecten el pronunciament del Tribunal Europeu i que seguiran treballant perquè tots els polítics fugits acabin sent jutjats a Espanya. En aquest sentit, creu que la resolució va pel bon camí.
Primero manifestar en nombre del gobierno el absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales, por supuesto también por las de este tribunal. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español. Lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
També el president en funcions del Tribunal Suprem s'ha mostrat satisfet perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi assegurat que Bèlgica no pot qüestionar la seva competència.
5 de les dones activistes afectades pel cas d'infiltració d'un policia nacional als moviments socials de Barcelona es querellen per les conductes de la gent que hauria mantingut relacions sexuals i sentimentals amb elles i altres dones del moviment per obtenir informació a canvi i amagant la seva identitat real.
La querella és pels delictes d'abusos sexuals continuats contra la integritat moral o tortura, descobriment i revelació de secrets i impediment de l'exercici dels drets civils. Les advocades d'Irídia i del sindicat CGT Sònia Olivella i Laia Serra, que donen suport a les dones, consideren molt greu que un policia encobert utilitzi les relacions sexoafectives amb activistes per obtenir informació i apuntalar la seva identitat encoberta per infiltrar-se en el teixit associatiu i sindical. Escoltem Olivella.
Entenem que aquesta conducta que va dur a terme aquest agent és un delicte de tortura o contra la integritat moral pel fet de que s'ha atemptat directament contra la dignitat de les persones afectades, de les querellants. S'ha afectat aquesta integritat moral causant greus impactes psicosocials i, per tant, de forma molt greu. I a sobre s'ha fet amb una finalitat clara d'aconseguir informació i amb una finalitat clara de castigar aquestes dones pel fet de tenir una participació activa a nivell polític i a nivell social.
La llei preveu la possibilitat que en les investigacions sobre delinqüència organitzada el jutge instructor pugui autoritzar funcionaris de la policia judicial a actuar sota una identitat suposada. Aquesta identitat suposada serà atorgada pel Ministeri de l'Interior per 6 mesos, prorrogables per períodes d'igual durada.
També l'Audiència de Girona ha començat a jutjar 2 acusats d'abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys. Els processats asseguren que van ser relacions consentides i que mai van saber l'edat de la víctima. Les defenses demanen l'absolució mentre la víctima ha declarat a porta tancada. Televisió del Ripollès, Judit Lechón.
Aquest dimarts, l'Audiència de Girona ha jutjat 2 acusats que s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys. Han estat acusats per mantenir relacions sexuals amb la víctima en diverses ocasions a Camprodon i a Barcelona. A més, el 5 de gener del 2021 van fer un trio en un bar de Ripoll, sabent que la menor no tenia l'edat legal per donar el consentiment, que se situa en els 16 anys. La Fiscalia i l'acusació particular sostenen aquesta versió i acusen els processats de tenir en coneixença l'edat de la menor en tot moment. Al judici, els 2 homes han assegurat que mai van saber l'edat de la víctima i que aquesta els va enganyar, dient que era major d'edat.
Entrem de nou en terreny laboral. Aquest matí ha començat una vaga indefinida a la planta de Martorelles del fabricant de medicaments genèrics Toua, als antics laboratoris Esteve. L'empresa ha plantejat una rebaixa de les condicions laborals amb les quals els treballadors no hi estan d'acord. Vallès Visió, Albert Maspons.
Des de les 6 del matí, els treballadors de Toua han començat una vaga indefinida. Els empleats s'han concentrat a l'entrada de la planta de Martorelles per mostrar el seu desacord a les retallades salarials que planteja la direcció de la companyia farmacèutica. Entre aquestes hi ha congelar els increments pactats, segons l'IPC, o bé reduir les retribucions que estan per sobre el conveni. Des del comitè d'empresa es demana que, si cal apretar-se el cinturó, que també hi hagi un compromís de retorn. Ho explica Andreu Muñoz, president del comitè d'empresa de la planta de Toua Martorelles.
Això és com una família quan les coses van malament, el pare, la mare o el tiet et poden deixar calés per passar un ensurt, però després aquests diners es tornen. El que plantegem és una situació una mica similar. Si ens encaminem a uns anys que són complexos econòmicament, tothom pot fer un esforç, però aquest esforç després s'ha de revertir i s'ha de retornar a les persones treballadores.
Les reunions entre comitè d'empresa i direcció segueixen i les negociacions s'allargaran fins al 7 de febrer.
I encara en l'àmbit laboral, una història que aquests dies es repeteix massa sovint. A Tarragona, el sabater Xavier Rioner ha baixat avui la persiana del seu emblemàtic taller de reparació de calçat després de 42 anys de treball. Rioner es jubila i no hi ha relleu generacional. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Xavier Rioner i el seu cosí Lluís Teruel, un dels més coneguts xurrers tarragonins, van adquirir el primer local que es convertiria en un dels tallers de calçat més coneguts del centre de la ciutat el 1980. Rioner ha explicat a Tarragona Ràdio que té el costum d'observar com camina la gent. Diu que amb l'edat moltes persones patiran mal d'esquena, genoll o maluc per la manera de trepitjar o per l'ús abusiu de les bambes, moltes vegades de mala qualitat.
Però quan ja tens una certa edat, comencen a sortir els achaques de problemes de caderes, problemes d'espatlla. Llavors, si no corrigeixes això des de petit, pues, i és per culpa tot de la bamba.
Encarregat de reparar el calçat dels armats a la processó de Tarragona i fundador del futbol sala del Nàstic, Xavier Rionet tancarà avui per última vegada la porta del seu taller. Confessa que demà mateix ja enyorarà la seva feina.
Mor un home en caure-li a sobre la cabina del camió que estava reparant a Santa Perpètua de Mogoda. Malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.
Els fets han passat en un polígon industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La víctima és un home de 61 anys i veí de Sant Antoni de Vilamajor. Al lloc s'hi han traslladat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, de la comissaria del districte de Santa Perpètua, agents de la unitat d'investigació de la comissaria de Sabadell, la policia local, 5 dotacions de bombers i 5 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Sabadell i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
En territori, Vilademuls perimetrarà al voltant dels equipaments municipals per evitar més sabotatges. El consistori preveu tenir-lo acabat a finals d'aquesta setmana.
L'Ajuntament de Vilademuls, al Pla de l'Estany, preveu fer un perímetre de seguretat al voltant d'equipaments municipals i talar tots els arbres que hi hagi. Amb aquesta acció, l'alcalde del municipi, Àlex Terés, vol evitar més actes vandàlics d'algun veí que està tallant arbres sense permís a prop d'edificis públics malmetent les construccions. A mitjans de setmana començaran a eliminar els arbres amb l'objectiu de tenir els perímetres acabats abans de dissabte. L'Ajuntament de Vilademuls ja ha denunciat als Mossos d'Esquadra les destrosses fetes fins a dia d'avui.
I Barcelona torna a ser aquesta setmana la capital mundial de l'audiovisual a través del Congrés Integrated Systems Europe, que acull prop de 70.000 visitants a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres, el Congrés mostrarà les principals novetats d'un sector que a Catalunya ha crescut un 5,6% en un any i ja supera els 7.000 milions d'euros en facturació. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Des d'avui fins divendres, el recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet es celebra el Saló de Sistemes Integrats d'Europa, ICE. És el congrés líder del sector audiovisual a nivell mundial. També destaquen les noves aplicacions en el sector audiovisual en àmbits com l'educació, les cases intel·ligents o el transport. Però una de les tendències audiovisuals més destacades són els entorns digitals per crear noves realitats. Mike Blackman és el director de l'ICE.
M'encanta aquesta indústria. Cada any veig moltes novetats. L'any passat vaig descobrir la meva versió virtual donant la benvinguda a la gent a la fira. Quan jo estava humant, vaig aparèixer a Barcelona com una imatge en tres dimensions. Aquest és el futur de les eines col·laboratives. És difícil saber què passarà d'aquí 10 anys, però el que sí que es pot dir és que serà excitant.
Coincidint amb l'ICE, també es celebra a Fira Gran Via la 7a edició del IoT Solutions World Congress, dedicat a la transformació digital de la indústria.
Moment per la cultura. El cineasta Wim Wenders, director de París, Texas o El cielo sobre Berlín, rebrà el premi honorífic de la 7a edició del Barcelona Film Fest. Del 20 al 28 d'abril es projectaran una 70a de pel·lícules. El film Sica, de la directora catalana Carla Subirana, serà l'encarregat de cloure el festival. David Navarro.
El BCN Film Fest ha detallat aquest dimecres els primers títols de la seva secció oficial, com l'italiana El Colibrí, la francesa Father and Soldier o l'argentina La Uruguaya. Com cada any, el festival combinarà nous talents amb noms reconeguts. El cartell, una imatge de l'actriu Natasha Kinski a la pel·lícula París, Texas, deixa molt clar quina serà la principal figura internacional del BCN Film Fest, com ha explicat la seva directora, Conxita Casanovas.
Ens fa molt feliços anunciar que aquest any el festival té com a imatge de portada a un dels directors europeus més emblemàtics i reconeguts, Wim Wenders. Un cineasta admirat i premiat.
El festival manté les seccions tradicionals, com l'organitzada per Cineàsia, enguany dedicada al gènere negre. També en crea una de nous talents, oberta a curs fets per estudiants de 6 universitats i escoles de cinema i torna a dedicar uns dies als centres educatius. L'aposta pel cinema de casa es veurà a la Cluenda amb la pel·lícula Sica, de la directora barcelonina Carla Subirana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Últimes hores del mercat de fitxatges al futbol professional i molts noms sobre la taula pel que fa al Barça. Héctor Bellerín és a punt de tancar la seva marxa del club 5 mesos després d'arribar. El lateral de Calella fitxarà per l'Sporting de Portugal. El Barça explorarà ara les opcions de fer un fitxatge d'última hora. En paral·lel, una decisió judicial ha permès al club blaugrana inscriure Gavi en fitxa del primer equip. Lluirà el dorsal 6, fet que la Lliga impedia. Per a Xavi Hernández és una gran notícia.
Sí que et puc dir que és una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat i bé, sembla ser que ara ja està d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Sembla que un jutge ens dona la raó i això és una molt bona notícia per nosaltres. Content pel Gavi, esperem doncs, que es pugui inscriure, però bé, sembla ser que ho podrem fer. Molt bona notícia per nosaltres, no? I per Gavi també.
També es mou l'Espanyol en aquestes últimes hores de mercat. Ha anunciat al migdia l'arribada de Denis Suárez, del Celta, fins a final de temporada i està a punt de tancar el fitxatge de José Grajera, migcampista de l'Sporting de Gijón. Demà en futbol hi ha partits per als dos primers equips del Barça. El masculí juga al camp del Betis a les 9, mentre que el femení visita el València a les 7, amb l'objectiu de sumar la 17a victòria en 17 partits. El tècnic Jonathan Giraldez destaca l'amplitud de plantilla amb què afronta els partits.
Arribar al partit, bé, a tots els partits que juguem, i això implica que totes les jugadores estiguin disponibles i amb aquesta predisposició de poder sumar, ajudant a l'equip, perquè sabem que totes les jugadores són importants, i d'aquí a cara al final de temporada som un equip que juguem cada 3-4 dies habitualment, i això implica que totes les jugadores han d'estar amb el foc posat, perquè en qualsevol moment poden ser importants.
En bàsquet, fa tot just uns moments, ha acabat el partit de l'Espart Girona a l'Eurolliga femenina. Victòria a la pista de l'SBTK hongarès, 56-74. Triomf clau que manté l'Uni en places d'accés a quarts de final quan queden dues jornades per tancar la fase de grups. A l'Eurolliga, en aquest cas masculina, jugarà el Barça a 8:45. Rebrà el Maccabi de Tel Aviv. El tècnic Saruna Jessikevicius creu que l'equip encara no és al seu màxim de rendiment.
Estamos acercando, la verdad que no podemos decir que estamos ahí. Igual esto también es lo positivo ahora mismo, ¿no? Que no estamos
sí, tan como que te apuren.
Nosotros sabemos que estamos algo mejor ahora mismo de lo que hemos hablado hace un mes, por ejemplo, pero yo pienso que podemos mejorar aún más a este margen de mejora de que siempre estamos hablando.
I tanquem amb un apunt d'handbol. El balonmano Granollers ha comunicat aquest dimarts un canvi al capdavant del femení. Robert Cuesta ha estat presentat com a nou entrenador, retornant al club en què ja va entrenar fins al 2021. Cuesta va fitxar llavors pel Gran Canària. Hores abans, l'entitat vallesana havia comunicat la destitució de Dolo Martín, que havia agafat les regnes de l'equip l'estiu passat. Les vallesanes són antepenúltimes a la divisió d'honor femenina.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giré. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Frederic Marès va ser un dels col·leccionistes catalans més destacats del segle XX. L'any 1946 va donar les seves obres a la ciutat de Barcelona i d'aquesta donació va néixer el Museu Marès, al barri gòtic. Precisament el col·leccionisme és el fil que uneix Frederic Marès amb Lluís Bassat. El Museu Marès de Barcelona i la col·lecció Carmen i Lluís Bassat ens proposen un joc. Què tenen en comú la Mare de Déu dels Dolors de Sebastián Ducete Esteban de Rueda i l'escultura Nus 14 d'Eduardo Chillida, o la Immaculada Concepció d'Antoine Dupart i la Constel·lació Silenciosa de Joan Miró? Podeu trobar aquests paral·lelismes entre peces escultòriques antigues i contemporànies a l'exposició Confluències. La podeu visitar al Museu Marès fins al maig del 2023. Són 25 parelles que conflueixen, que dialoguen per oferir una nova lectura de les obres. Estan repartides per totes les sales del museu i les podreu detectar fàcilment gràcies als colors llampants dels cartells informatius que les fan destacar entre la mostra permanent d'escultures medievals o del barroc. I encara una altra, És la primera vegada que Lluís Bassat fa una exposició amb obres de la seva col·lecció a Barcelona. Fins al 21 de maig podeu visitar l'exposició Confluències al Museu Frederic Marès de Barcelona. En teniu tots els detalls al web barcelona.cat/exposicióconfluències.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Apolo 11. Perquè floreixin els somnis, perquè es desvetllin les nits, perquè milers d'estels et retratin i me n'ompli les parets, com si les fogueres enceses fossin meteors de la terra ixent, m'aboco i guaito desitjant, seré i utòpic, que allò que carono no sigui el buit. David Vila i Ros, el llibre Blends de Gasalla.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El govern espanyol apuja el salari mínim fins als 1.080 euros bruts mensuals, són 20 cèntims menys del que reclamaven els sindicats, però significa un augment del 8% respecte al salari actual. El salari mínim interprofessional pujarà fins als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. Així ho ha assegurat durant la seva intervenció al Senat Pedro Sánchez, després que la vicepresidenta segona del govern i ministra de Treball Yolanda Díaz s'hagi reunit amb els secretaris generals d'UGT, PP Álvarez i Comissions Obreres, Unai Sordo, una trobada en què ha declinat assistir la COE. Aquest era el moment en què ho anunciava el president espanyol.
Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado. Bello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo.